A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio de Franca en aquest espai que un cop a la setmana us acosta la literatura infantil o juvenil i ho fa sempre de la mà d'un dels seus autors o autores, moltes vegades, sovint, autors o autores dels textos, sense defugir, però també l'autoria de les il·lustracions en algunes ocasions o fins i tot traduccions o direccions de segells editorials. Avui és el cas d'una autora, però una autora, podríem dir que novella malgrat tot, que és la Laura Gonzalvo. Laura, benvinguda.
Hola.
Gràcies per acompanyar-nos. Dic
novella
malgrat tot, perquè em sembla que aquesta és la teva primera novel·la, si no
l'erro. Sí, sí.
Aquesta, quan dic aquesta, vull dir La llista de les coses impossibles, que és el llibre que avui comentem, però malgrat tot, perquè tu i el món literari, el món de l'edició, doncs porteu una colla d'anys relacionant-vos, no?
Sí, sí, sí. De fet, jo quan jo vaig estudiar Humanitats, i després d'estudiar Humanitats vaig fer els cursos del doctorat de didàctica de la llengua i la literatura, i després vaig passar al món editorial com a aprenent, com a editora de taula, coordinadora, vaig estar en temes de comunicació durant, no sé, uns 10 anys o així, però ara portava 10 anys més desvinculada al sector, diguéssim, que he estat fent altres coses, però sí, ja havia tingut contacte.
També has fet fins i tot de contacontes.
Al començament de tot. Al començament de tot, quan estava fent el doctorat, precisament, vaig fer una època petita de contacontes. El que passa que després, a començar a treballar, ja no em va donar la vida per fer tantes coses.
Bé, avui parlem de La llista de les coses impossibles, que en si mateix, de fet, ja pot representar d'alguna manera una cosa impossible. I no impossible, perquè si no seria, però és el fet que, sent la teva primera novel·la, i guanyes el Premi Carlemany. Vull dir que això és gairebé impossible, no? Podríem dir?
Sí, per mi ha estat com molt increïble, no? Perquè és la primera cosa que escric, que acabo i escric, i l'opció de presentar-la al premi era una més, no? I allò que proves quan la tens acabada, i clar, és fantàstic que guanyés, una experiència molt xula.
Nosaltres destinem aquesta estona de ràdio a parlar setmanalment de llibres de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil, i avui parlem d'aquesta llista de les coses impossibles situant-la en aquesta òrbita, podríem dir, de la literatura juvenil, però d'una forma, podríem dir, que molt generosa, en el sentit de que, vaja, es tracta francament d'una novel·la que la podem situar en l'àmbit de la literatura juvenil perquè els protagonistes són un noi i una noia joves.
Sí.
Però podries no estar en una col·lecció de juvenil, també, no?
Podria. Li diuen crossover, no? Ara, una mica, aquest tipus de lectures que poden enganxar tant algú jove com algú no tan jove. Està clar que els personatges són joves, i especialment al començament de la novel·la, i fan una evolució, no? Llavors, en aquest sentit, sí que el Premi Carlemany té un jurat juvenil, a part de tenir un consell lector professional, que és el que fa la primera tria, després el jurat que decideix finalment és juvenil. I no ho sabia, o sigui, quan el vaig presentar era una mica a veure què passa, no? Perquè sobretot el jurat juvenil era com clau per veure si connectaven o no hi connectaven. I sí, hi van connectar, o sigui que molt, molt bé.
Clar, però t'he de dir que jo no, jove ja no ho soc des de fa uns quants anys, i també hi he connectat. És una novel·la que enganxa mica en mica, i perquè senzillament et vas situant en la pell dels personatges i no pots deixar-la fins que no arribes cap al final, no? Clar, i això ens passa a nosaltres, lectors, i et devia passar tu, autora o escriptora. T'hi vas posar i no vas de deixar d'escriure-la fins al final?
Pots tenir fases una mica, no? Clar, és la primera que escric, per mi era un repte, no? I un procés molt nou. Sí que és veritat que quan la vaig començar, la primera part em va sortir bastant a raig, a part dels temes, de trobar el to, el narrador, el punt de vista, que això sí que m'hi vaig haver d'aturar bastant, però un cop ho vaig tenir, vaig tirar bastant. Després, la segona part, com abarca bastants anys, també va ser, em va portar més feina, però després l'última sí que realment va anar sola.
Jo crec que ara els oients deuen estar pensant i per què no ens diuen de què va la història? Perquè, clar, aquí anar xerrant i no ens han explicat res encara, no? Aquesta llista de les coses impossibles, que, per cert, dit així, i algú que no hagi sabut mai res d'aquest llibre, pot pensar fins i tot que es tracta d'un llibre, podríem dir, d'humor, o que té l'humor com a principal fil argumental, perquè, mira, dius, home, mira, una llista de coses impossibles. Segur que seran coses esperpèntiques, coses curioses, coses anecdòtiques o divertides, però res més lluny del que és realment aquesta història, eh?
No, res. La veritat és que no ho havia pensat, aquest enfocament així d'humor, no se m'havia acudit. No, és una novel·la, jo dic que té com tres potes, no? Per una banda, i per mi el principal, és com la història de l'evolució de dos joves entre els 18 anys fins als 23, no? I és la seva evolució com a persones i ubicant-se en el món, no? O sigui, de trobar el seu lloc al món i com funcionen amb el seu entorn. Després, és una història d'amor, perquè ho és, o sigui, és una història en què l'amor és un tema important, no sé si és el principal, per mi potser no, però sí que hi és. I després és un relat, no sé si dir-li de superació, perquè no m'agrada gaire aquest terme, però sí que és veritat que un dels dos personatges, molt jove, té un accident que el deixa tetraplègic i hi ha tota la part de que la seva manera d'ubicar-se en el món transitarà per aquesta situació que ell no s'havia esperat, no? Que és situar-se en el món amb una discapacitat. I per mi són com els tres angles, no? que té la novel·la.
Clar, i en aquest cas podríem dir que el títol ve sobretot explicat per aquesta tercera part que tu ens deies, no? Aquesta llista de coses impossibles, no?
Sí, exacte. Sí, de manera directa, sí, perquè la llista de les coses impossibles és la llista de coses que li diuen al Guim, que és el personatge que pateix la lesió, que no podrà tornar a fer o que no podrà aconseguir fer, no? Donada la seva lesió, i que ell s'entesta en esbrinar, provant-ho, si pot realment fer-les o no pot. D'entrada, de manera literal, la llista de coses impossibles és aquesta. Hi ha una segona cosa, o sigui, una altra cosa de la llista que ell no verbalitza en cap moment, però que planeja al llarg de la novel·la, que és el tema de l'amor i de les relacions afectives amb una possible parella, no? Que ell no ho verbalitza, no? És una de les meves coses impossibles, però sí que planeja que hi ha un moment que ho diu, no? Que això farà pujada, també, no? Serà complexa. I després, també és una mica, o el fet de posar en paral·lel el personatge del Guim amb aquesta evolució tan complexa, no? que ha de fer amb el de la Clara, que viu una vida més convencional, és que en realitat tots en tenim de llistes de coses impossibles, no? o de coses que ens hem plantejat fer i que fins que no ens hi posem a fer-les no descobrim si realment són per nosaltres o no.
Això és del tot cert, eh? Això és del tot cert. Laura, però en tot cas, sí que hem d'assenyalar que la Clara i el Guim, que són els protagonistes, a l'inici de la història, són aquells joves que tu ens deies, s'han acabat el batxillerat, si no me'n recordo malament,
sí.
I passa una d'aquelles coses que passa, o que pot passar entre la gent jove, que ara són nòvios i ara ja no ho són. Vull dir que poden ser nòvios una estona o uns dies i després resulta que canvien de parella, no?
Sí, exacte. De fet, comença així, no? Comença amb la seva història, eh? No, la novel·la ben bé, això no apareix al començament, però que el Guim deixa la Clara, no? I, de fet, la deixa per viure la vida. És el que vol tenir experiències, de viure una vida que s'ha imaginat i que després és bastant diferent, no? El que s'ha imaginat. Però sí, comença amb una ruptura de tots dos.
I a partir d'aquí hi ha una altra ruptura que és més contundent, que és la de l'accident del Guim.
Sí, exacte. Exacte. La ruptura sentimental afecta més a la Clara, diguéssim, no? Perquè és la deixada. I després el Guim, al cap de poc temps, té l'accident i llavors, clar, implica una ruptura, doncs, d'això, no? Més que amb la vida que té, amb la vida que estava començant a construir, no? Perquè és el moment d'acabar el batxillerat i començar la carrera i llavors tot el que ell ha projectat es veu sacsejat, no? Per un canvi molt, molt dràstic.
Uh-huh. Quan ens deies que vas haver de reflexionar molt sobre el punt de vista narratiu amb el que volies treballar la història, clar, aquí m'imagino es presentaven tres possibilitats. Una, un narrador que no és ni la Clara ni el Guim.
Sí.
Una altra, el Guim, i l'altra, la Clara. I al final sí. Et decantes per la Clara, no?
Sí. Sí, em vaig decantar per la Clara perquè era el personatge que em resultava més proper. I perquè va fluir així. Vaig fer moltes proves, eh? Vaig fins i tot provar un narrador càmera per fer la part del Guim, que no va funcionar gens ni mica. I al final va funcionar la premissa del que em sortia més natural o el que era més fàcil, no? Que crec que això es transmet una mica a l'hora de llegir. A mi el feedback que m'està arribant és que és un llibre que es llegeix fàcil, no?
Sí.
El que t'has dit, que enganxa i es llegeix fàcil. Doncs, en el moment en què vaig posar a la Clara a parlar, no? I a anar alternant el que amb ella li passava o li havia passat i el que li havia passat a algú, és quan el text va començar a lliscar.
Uh-huh. I fins a quin punt tots els autors diuen que hi ha en les seves històries alguna cosa autobiogràfica? Fins a quin punt hi ha alguna cosa autobiogràfica o no en aquesta història que tu ens expliques?
Hi ha una gran part de cosa autobiogràfica perquè el meu company és tetraplègic i és el cas real, diguéssim, que inspira el personatge del Guim. I la Clara també se m'assembla a mi. El que és veritat que han patit com un procés de transformació, no? O el que jo dic és com una simplificació, és com que he agafat una mica del que conec i sobretot la part de tota la part de la lesió medular volia ser molt fidel, no? O sigui, volia ser molt fidel al que és la realitat d'una persona amb lesió medular, que és una cosa que és un món que es desconeix des de fora i que és bastant més, no sé si dir més senzill, però en tot cas, sí, més simple que el que un es pot imaginar quan es fa una idea des de fora, no? Vull dir que és un món en el que hi ha molt sentit de l'humor, en el que hi ha molt poc dramatisme, dins del dramatisme de la situació, no? Però suposo que com qualsevol realitat quan la coneixes des de dins. Llavors, aquesta part volia transmetre-la molt com jo la visc, no? Com nosaltres la vivim o com tota la gent que conec que viu aquesta realitat la coneix. Llavors, clar, tota aquesta part és molt real. És veritat que els personatges són en cabra o no? No és l'explicació d'una vida, aquesta novel·la, no? És una simplificació. Jo he agafat de la vida les coses que em funcionaven, no? Una mica per explicar la història que volia explicar, que crec que en el fons és el que d'una manera més evident o menys, fan molts autors, no? Que és, tothom diu, ja els personatges són una mica jo, doncs en aquest cas també, amb aquest punt que jo li veig d'una simplificació o una barreja de situacions més reals, menys reals, posades en un personatges que sí, se'ns assemblen una miqueta bastant a nosaltres.
Avui en dia hi ha nois i noies. Avui en dia existeix el batxillerat i hi ha nois i noies que justament ara estan fent selectivitat o estan acabat el batxillerat i també continuen existint les motos avui en dia, encara hi ha motos. Però tu va i situes la història uns quants anys enrere, em sembla que és a finals dels anys 90. Per què aquesta ubicació del temps?
Perquè m'agrada molt la meva manera d'acostar-me a la versemblança és anar a detalls que conec, no? O sigui, potser més que coses o situacions exactes, sí que m'agrada molt com descriure espais o llocs que conec bé i clar, ho vaig situar a l'època en la que jo tenia aquesta edat, no? Que era el tal. És una cosa que jo crec que per una banda està ajudant a que connectin lectors més grans, no? Perquè això m'ho ha dit bastanta gent, que s'hi veuen reflectits i tenim aquell punt d'enyorança de quan érem joves, una mica. I per altra banda em feia una mica de respecte, perquè pensava, no sé si els joves d'ara hi connectaran, no?, amb tot això. Però va ser molt bonic quan vaig anar a Andorra, que em donessin el Toni Carlevany, que vaig tenir l'oportunitat de parlar amb els membres del jurat juvenil, que són tots alumnes de tercer i quart d'ESO, i hi havien connectat molt. O sigui, realment, més enllà de que parlis del Messenger, no?, o parlis del WhatsApp o de qualsevol sistema de missatgeria actual, o ells havien connectat amb l'essència del que era ser un jove que acaba el batxillerat i comença la universitat. Crec que això no ha canviat tant entre una època i una altra, i ells realment es van fixar en coses que em va agradar molt que s'hi fixessin, no?, perquè eren coses pròpies de la vivència d'aquest transitar per aquesta edat en la que et fas gran i et passen un munt de coses bones, dolentes i de tot tipus.
Mm-hmm. Clar, i a més perquè la història, a banda de la ubicació temporal, el que s'hi va al fons és els sentiments de les persones davant de situacions que a vegades ens poden semblar, els que no les hem patit, realment molt dramàtiques o molt complexes, no?
Sí, exacte. Et posa a dins, no?, d'aquestes situacions, que és el que et comentava abans, que a vegades quan les veus en abstracte, no?, i extrapoles, ostres, doncs si a mi em passés això, em sentiria així o això, a l'hora de trobar-t'hi, probablement no és com t'ho havies imaginat, no?, en cap cas, i que és molt entomar les situacions pas a pas, no?, o situació a situació, o minut a minut, no?, amb això. I això en una edat en la que, de fet, quasi totes les experiències que viuen són noves, no?, en el fons, jo crec que és una mica per aquí, per on ells s'hi veuen com reflectits o projectats una mica.
Avui, doncs, hem estat parlant en el programa Llegir per sentir a Ràdio La Franca de La llista de les coses impossibles, aquest llibre que ha rebut el Premi Carlemany per el foment de la lectura i que és obra de la Laura Gonzalvo. És la seva primera novel·la, Laura, però no serà l'última, m'imagino.
Espero que no. Espero que no. Tinc alguns projectes molt, molt incipients i que segurament trigaran a veure la llum, però sí que m'agradaria continuar una mica aquest camí, no?, que he començat amb aquesta primera novel·la.
Doncs nosaltres també esperem que així sigui i que quan sigui ens ho faci saber perquè en puguem fer ressò també a través d'aquest programa. Clar, sempre i quan parlem de literatura infantil o juvenil, eh? Nosaltres sí. A partir d'aquí ens plantem. Laura Gonzalvo,
Molt
moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.